este programa.
Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres. Però no t'estranyi si et gires que riguin de tu. Que no et sorprengui si estan fans de tu jugant a ser com és la gent normal.
Benvolgudes, benvinguts una setmana més a La Gent Normal, Ràdio Rubí 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat i també recordeu, sempre ho diem, que el nostre programa té presència a Instagram, La Gent Normal, guió baix, Ràdio Rubí. Ja sabeu que en aquest programa ens apassiona parlar amb gent normal, lògicament, i parlar de coses absolutament diverses. Hem parlat amb un mag, hem parlat amb una conductora d'autobús, hem parlat amb una people shaker, hem parlat amb un exconseller de la Generalitat, hem parlat amb un editor de llibres... Tot de gent diversa, tot de gent normal, però que a vegades fa coses extraordinàries i alguns fins i tot dirien que friquis. Però la nostra convidada d'avui té una d'aquelles professions que jo crec que són totalment vocacionals i, en tot cas, d'aquí una estona ens ho dirà, si és que sí o si és que no, perquè, si no, difícilment és una professió que es pogués dur a terme. N'hi ha moltes d'aquestes, em podríeu dir, sí, és cert, però aquesta en concret s'ha de portar al gen, s'ha de portar a la genètica, gairebé. I mai millor dit això dels gens, perquè... La nostra convidada es dedica a una disciplina que a molts us sonarà absolutament estrambòtica i a xinès, com si diguéssim, epigenètica. Val? Segurament molts i moltes de vosaltres escoltareu aquest mot per primera vegada i per això és interessant que us quedeu a descobrir què és això de la medicina epigenètica. Amb la Sandra Sanz parlarem de medicina, parlarem de gens, parlarem de malalties, però ja sabeu que aquí a La Gent Normal una cosa porta a l'altra. I ves que no ens acabi passant consulta a tots o que acabem parlant de com és la vida dels pacients i dels metges. Comencem? Sandra Sanz... metge epigenètica. Ho dic bé, això?
Sí, ho dius bé, ho dius bé. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me a La Gent Normal. I jo em considero una persona molt normal, també, clar.
Et consideres una persona normal?
I tant com sí.
Molt bé.
I tant com sí.
Deixa'm fer-te la pregunta de rigor i que, diguéssim, ja feia una mica o ja esbossava en aquesta presentació. La medicina és una professió vocacional o no?
Absolutament. Com a mínim, has de sentir-ho dins, has de sentir-ho que no tens dubte. Jo diria que des de que tenia potser 3 anys ja jugava amb els meus germans. Jo era metge i els meus germans eren els ambulancieros, que jo els hi deia.
Ah,
jugàvem amb això i jo és que ho he viscut sempre. Per tant, jo no he tingut mai dubte que estudiar medicina per mi és absolutament vocacional, dedicar-te a la medicina és vocacional... I ho pots viure des de la normalitat, però sentint-ho que jo no faria una altra cosa diferent.
Tens antecedents familiars de medicina?
No.
La vocació surt del més
profund. Sí, jo suposo que surt de la genètica, d'alguna genètica potser, i avui també ho parlarem, d'aquesta herència epigenètica transgeneracional. Ves a saber, el que passa és que a mi em va inspirar moltíssim el metge del meu poble. Jo sóc d'un poble de Lleida, i és, era un poble, és un poble petit, és un poble que donava molta mà d'anar i demanar tanda i estar, i jo sempre acompanyava la meva mare, la meva padrina, sempre anava al metge, i el doctor Camps per mi va ser, jo crec que va arrencar d'allí la meva vocació.
Parlarem d'epigenètica, però perquè és la disciplina a la que et dediques i esvairem uns quants dubtes, sobretot dels nostres oients. Jo he fet una mica de trampa perquè ja m'he documentat una miqueta, però en qualsevol cas, la teva formació no arrenca directament de la medicina, sinó que precisament arrenca d'una disciplina que anem a dir, a veure, és cosina germana, o és, per dir-ho d'una altra manera, és paral·lela, que és la infermeria.
Sí, jo vaig començar a estudiar infermeria i contenta i convençuda. De fet, vaig treballar 6 anys d'infermera mentre jo estudiava la carrera de Medicina. Infermeria em va donar aquella visió que necessites per tenir aquell ull clínic que necessites per saber què és el que li està passant al teu pacient, què li està passant a aquella persona que t'està consultant, aquella persona que tens ingressat a l'hospital. De fet, vaig treballar d'infermera sempre en l'àmbit hospitalari, i va ser quan estudiava segon d'infermeria que vaig tindre claríssimament, recordo bé, que vaig parlar a la meva mare i li vaig dir: mama, jo és que quan acabi això jo vull estudiar medicina. I el tema és no és perquè no m'agradi ser infermera, ni molt menys, sinó infermeria t'ensenya com fer tècniques, com fer coses, com acompanyar, però a mi em faltava saber una mica el per què. I aquesta va ser la meva raó.
És a dir, per entendre'ns, una infermera o un infermer sap com fer una anàlisi de sang, és a dir, sap quina vena ha de punxar, per entendre'ns, però el metge és al final qui ha d'interpretar a partir dels resultats que doni aquesta analítica. Què passa aquí, no?
Clar, infermeria, amb els anys, acabes coneixent moltíssim el perquè també de les coses, eh? Però sí que és veritat que amb la meva experiència, amb els 5-6 anys que vaig estar treballant d'infermera, aplicava tècniques, estava en un hospital i m'agradava estar, però la prescripció mèdica, la interpretació, o el perquè has de demanar aquestes proves, o perquè has de demanar per arribar a un diagnòstic final, per a un tractament, és el que a mi em picava l'ullet, no? És el que... De fet, com a metge, he estat interpretant a nivell hospitalari, però bàsicament la meva experiència ha estat en la prevenció. Per tant, a vegades aquesta visió d'infermeria, de veure on encara no ha aparegut res, on encara no hi ha una malaltia, és el que m'he dedicat, a la vigilància de la salut, a la promoció de la salut, a la prevenció de la salut. De vegades no tot és curar, no tot és tractar, sinó a vegades és prevenir, promocionar i fer que no aparegui. Aquest és el gran què de la gent normal, no? És el que volem, preservar salut.
Exacte, perquè això és molt interessant, eh? Perquè al final estem molt acostumats a anar al metge quan ens fa mal l'esquena, quan, evidentment, quan ens hem trencat un braç o quan tenim alguna dolència, anem a dir-ho així, no? Aquesta és, diguéssim, aquesta és la visita clàssica al metge. Però hi ha després un altre rang de visites que crec que, afortunadament, amb el pas del temps, tots plegats n'hem estat molt més conscients, que és aquesta vessant preventiva, no?, que deies. És a dir, això que ara se'n diu l'envelliment actiu.
Sí.
Crec que cada vegada comencem abans a pensar en l'envelliment actiu, no? Doncs això, no?, de posar una mica les bases perquè la nostra salut, en aquell moment en el qual el cos es va desgastant, com a mínim no faci aquelles baixades en picat, sinó que, diguéssim, la, entre cometes, degradació sigui més progressiva, no?
Clar, el que ens agrada i el que volem, al final, és no ficar-hi anys a la vida, perquè sí, o sigui, anar sumant, és a dir, jo vull arribar als 100, vull arribar als 90, vull arribar als 105, vull arribar a l'edat que sigui, però amb qualitat de vida, amb salut i amb preservació de la salut. I aquest és el què, aquest envelliment actiu. I, de fet, la prevenció va per aquí. És a dir, quan sabem què podem fer per envellir-nos, no és aplicar tanta medicina com la que sembla. O sigui, a vegades és utilitzar el sentit comú. Sabem que si nosaltres ens belluguem, si fem exercici, sabem que si sortim a caminar cada dia, preservarem més bé la salut que si estem en un ambient sedentari. Sabem que si ens toca el sol, que si sortim al sol, que si connectem amb la natura, estarem més saludables, estarem més tranquils que si estem en un ambient tancat, amb molt soroll, amb molt fum, en una ciutat tancada, no? Llavors, al final és aplicar sentit comú a la medicina i, com a metge, acompanyar o evidenciar que això te preservarà d'aquesta decaiguda. No és difícil trobar-ho, però és veritat que, ho has comentat tu, la visita clàssica, de vegades anem, em fa mal l'ombro i... per temps, explica pel que vulguis, ens miren a l'ombro, però nosaltres som un tot. A vegades aquest ombro que em fa mal, aquesta esquena que em fa mal, m'està perjudicant en bellugar-me, m'està afectant amb el dormir, m'està afectant amb l'estat mental, perquè m'estic trista, perquè em tinc dolor, perquè...
Això t'anava a dir, que moltes vegades aquest mal d'esquena, per entendre'ns, és un mal físic, sí, però té un origen que no és físic. Té un origen, per exemple, psicològic, no?
Sí, sí. De fet, en medicina, en prevenció i en medicina preventiva, jo sempre dic que la salut no és només absència de malaltia física. Hem de tindre una visió on la salut és física, hem de tindre salut física del nostre cos, però també psicològica, és a dir, hem de tindre en compte tota aquesta afectació de la salut mental, en com ja no cal tenir una patologia mental per preservar salut, però com afronto l'estrès, com afronto el meu sistema nerviós, però també social, és a dir, tenir una bona relació social, tenir una bona xarxa social, també salut, i jo m'atreviria a dir fins i tot espiritual, que no estic parlant de creure en Déu, que si tu creus en Déu, fenomenal, però tenir un propòsit de vida, un tenir unes ganes d'aixecar-se al dematí, un motiu.
Està bé amb un mateix,
sí,
al final,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Per tant, abans deia, és un taburet i ara és una cadira. Tenim quatre potes, no? La bio, la psico, la social i te diria que l'espiritual. Uh-huh. Això forma part de la teva salut.
Uh-huh. Això, de fet, els antics grecs i romans i totes aquestes civilitzacions antigues, però que treballaven molt aquesta vessant, ho tenien molt en compte. De fet, en una conversa de sobretaula familiar va sortir la qüestió de la salut mental, no? I jo feia la comparació, a mi m'agrada molt sempre treballar amb comparacions, no? I els hi deia, ostres, anem un cop l'any, en el millor dels casos, a fer-nos una analítica de sang, una analítica d'urina, etcètera, etcètera, i allà surten tota una sèrie de paràmetres a partir dels quals doncs, ens diuen, escolta, tens el colesterol alt o tens el sucre alt, i intentem posar una mica de camí, fer una mica de bondat. Però ningú va a fer-se sessions de teràpia psicològica.
I aquest és
de manera periòdica, eh?
Claro, claro. Aquest és el tema. Normalitzar que la salut mental, que forma part de la salut, és el gran què de la nostra societat. Vivim amb una pressa immediata, amb una immediatesa, i els nostres fills encara viuen més, perquè no tenen aquesta capacitat de frustració o d'espera que nosaltres vam tenir que esperar. O sigui, jo sempre dic que a mi m'agradava molt mirar els dibuixos animats el dissabte a la tarda, però si el dissabte m'havia d'esperar el dissabte a la tarda, a les 3:30,
correcte,
sempre i quan...
I només n'hi havia uns.
Només n'hi havia uns, i sempre i quan la meva mare no havia decidit que aquell dissabte anàvem a...
qualsevol banda, sí.
I no podíem mirar els dibuixos.
Tu perdies i ja no podies tornar enrere.
Llavors, aquesta falta d'espera, aquesta poca capacitat a frustrar-nos, el tenir tanta informació, o sigui, pensa que ara amb la medicina ja no és vinc i em fa mal l'ombro, vinga que em facis un TAC, vinga que em facis una radiografia. Això demostra que vivim amb aquesta pressa, amb aquest excés d'informació, i això forma part de la salut mental. Cuidar això també, escoltar. El que ens falta és poder tenir aquell entorn on amb temps i amb tranquil·litat i amb calma tens escolta activa a la persona que t'està explicant. Si tu et centres únic i exclusivament amb la dolència física i dones un tractament i en 3 minuts l'has de fer fora perquè ja tens una altra persona esperant,
Clar, això és, una, és un fast food, això.
Claro.
Perquè al final claro. Et limites a expedir una recepta, que en la majoria de casos, per exemple, tornant al mal d'esquena, se soluciona amb un ibuprofè de 600 mil·ligrams i avall que fa baixada.
I el baixada. Que ens, el que passa és que aquesta mal d'esquena hem de mirar on és l'origen. La medicina vista més des de la prevenció, des d'una visió més holística o integrativa, mira aquestes vessants que t'he explicat, no? Aquesta visió més 360 de la persona, on pretens anar a buscar la causa, no el símptoma. Uh-huh. El símptoma, qui més qui menys, ja sap que si em prenc un ibuprofè se'm passarà el mal de cap. Però que si jo aquest mal de cap, aquesta cefalea, aquesta migranya, aquest mal d'ombro, aquest mal d'esquena, tot li fico amb l'ibuprofè, bueno, calmaré el símptoma, però no la causa. I de vegades aquesta causa ve d'aquesta falta de connectar amb nosaltres mateixos, amb aquesta calma, no? Uh-huh. Amb no viure
estressat. Viure amb pressa, no?
Claro, el viure amb pressa és estar tot el dia connectat amb el nostre sistema nerviós simpàtic. Ja l'he fumut, aquesta paraula lletja. El sistema nerviós simpàtic el que fa és el que em fa estar amb alerta, amb fugida, i és necessari.
Però no és necessari tenir-lo activat tot el dia.
Jo sempre els dic a molts dels meus pacients, mira, si jo tinc l'autobús i corro per agafar l'autobús, això és el simpàtic, he de córrer si vull agafar aquell autobús. Però una vegada estic a dins de l'autobús, ja puc activar el meu sistema nerviós parasimpàtic, que és el flow, el dir, ja estic a dins, tranquil·la. No em cal estar pensant, uf, quasi el perdo, ui, ja quasi no arribo, ai, menys mal, i ara no em puc asseure, i a més, a veure quantes parades em queden, aviam si ho trobaré. Això fa que estiguis tot el dia amb el cortisol a dalt.
Però, clar, això és una... Diguéssim, això és una pràctica, o això és una... no sé com dir-ho, és com molt habitual en tots, claro. En tots nosaltres, perquè ara estaves dient això i jo m'estava imaginant jo mateix en aquesta situació, no? Aquí tens una, allò que diuen un creuament de camins, no? És a dir, tu veus l'autobús que arriba i tu tens 50 metres per córrer i fas els teus 50 metres llisos, arribes allà esbufegant. Però també pots dir, escolta, en ve de 5 minuts.
Ah, aquí està.
S'acabarà el món? Segurament
pots,
no.
Potser puc agafar el següent.
Puc agafar el següent i...
I anar més tranquil·la.
Sí.
O anar més tranquil. Agafar i prendre veu. Al final, quan entenem que viure amb aquesta pressa, viure amb aquest...
És com una angoixa, no?
Aquesta angoixa constant fa que malalteixis. Per què? Perquè baixa el teu sistema immune, tenim més tendència a agafar virus, a agafar lumbàlgies, a agafar contractures, tenim tendència a malaltir. A vegades el frena una mica, para una mica, per continuar et pot donar salut.
A vegades, de fet, el propi cos... és que el cos sempre és un tot molt savi, a vegades et fa tocs d'alerta d'aquests, no? Si tu no ets capaç de baixar, no pateixis, que ja baixaré jo. Llavors tens aquests moments de, bueno, de decaïment, de ostres, estic molt cansat, no puc tirar endavant, no?
Hi ha aquesta... Tu tens senyals, el teu cos t'està generant senyals, el tema és saber-los escoltar. Saber-los escoltar i frenar en aquell moment. I si tu no frenes, el cos et frenarà. Sortirà habitualment, pues això, contractures. Quanta gent els primers dies de vacances es fiquen malalts?
Home, això t'anava a dir.
Tòpic.
De fet, t'ho anava a dir exactament. És la típica situació en la qual tu vas amb la inèrcia, i en el moment que, pum, desconnectes la màquina, lluny de... doncs aquí no ha passat res, clar, tu la màquina la portes accelerada, tu portes una velocitat que no pots baixar de cop, i quan la baixes de cop és quan
et fiques malalt. Crisis d'ansietat, si no tens una patologia, però què dius, crisi d'ansietat o nerviosisme, a vegades quan apareix al vespre, quan te'n vas a dormir, caps de setmana, quan baixes, quan dius tu, no?, quan fiques el fre, quan veus que no et pots adormir, quan veus que vas en aquella acceleració i dius, bueno, i ho normalitzes. El tema és de dir, hem de saber quan hem de córrer i hem de saber quan hem de frenar. Però certament és que Moltes vegades correm sobre perills que no existeixen. Què pot passar si jo perdo el tren de les 8 i 3 i agafo el de les 8 i 6?
Clar, en termes estrictes i en termes objectius, clar, parlem de microdecisions que són microtranscendents, també. És a dir, al final, això que dius tu, no? No vindrà de 3 minuts, ni de 4, ni de 5, segurament. Val? Perquè, és a dir, no justifica el fet que nosaltres augmentem el nivell d'angoixa fins a límits.
El que passa és que...
Això és molt fàcil de dir.
És el que t'anava a dir.
Això
és molt fàcil de dir, és molt difícil de fer. Perquè tu entres en aquesta dinàmica i no te n'adones. Però saps què? Que cada vegada més, i anem centrant-nos perquè moltes de les patologies que ens apareixen, la base inicial és en aquest ritme de vida que portem. Si tornéssim a agafar el convivien els nostres avis o convivien els nostres reavis, on connectaven amb la natura, on anaven al ritme de la llum. O sigui, el fet d'ara és que estem confonent constantment el nostre hipotàlam, estem dient-li al de dia, ens tanquem a llocs tancats sense llum, amb llum artificial. A la nit continuem amb llum artificial, amb pantalles i amb llums artificials. No sap si és de dia o si és de nit.
Perquè llavors la meva pregunta és, l'hipotàlam, com si diguéssim, encara està programat molt a l'antiga. És a dir, no s'ha reprogramat, sinó que continua tal com era fa segles, mil·lennis, per dir-ho així.
Claro, et reclama, i ara una de les coses que jo tracto molt amb els meus pacients és de dir, al dematí, quan t'aixequis, mira el sol, deixa que et toqui la llum, digue-li al teu hipotàlam que és de dia, per preparar la son d'aquella nit. Si tu al de dia no li dius, ei, Sandra, és de dia, a la nit continuo veient llum artificial i jo no genero la melatonina i continuo pensant que és de dia o que és de nit, no, ja no ho sé.
Clar, jo per exemple, m'aixeco al matí, no? I encenc el llum, val? I no he sortit al carrer o no he mirat per la finestra o no he sortit al balconet, no? I em poso en una habitació, posem per cas que teletreballo, i em poso en una habitació que no té llum o que té poqueta llum i em poso a treballar. Clar, pel meu jo li estic creant un curtcircuit allà dins.
L'estàs confonent, perquè encara no li has dit que és de dia. Encara no has descobert que és de dia. I per tant, el que està passant és que el teu ritme circadià l'estàs insultant, si diu insult circadià, és a dir, hem d'anar a buscar la llum, la foscor, hem d'anar a buscar el fred i la calor, i això ens anirà connectant diàriament amb aquesta activació i desactivació. No puc activar si no desactivo. Si sempre estic activat, passa el que m'ha explicat abans, que entro en una voràgine de no saber ni si és de dia, si és de nit, si fa fred, si fa calor, què ens passa ara? Que ara ens hem de ficar jaquetes a l'estiu, a dins de les oficines, perquè sí, tenim exacte. Fred. I dius, hauríem de tenir calor. Hem de tenir calor i hem de tenir fred. Hem de tenir llum i hem de tenir foscor. Hem de tenir aquest ritme circadià de la vida, això ens connecta. Connectar-nos als peus de terra, caminar descalç per terra, això et connecta amb la natura i fa baixar aquest sistema nerviós simpàtic, aquest estat d'alerta. Et fa baixar i et fa baixar amb el flow, que es diu. No? Mm-hmm.
Doncs és absolutament apassionant tot el que estem aprenent i encara no hem parlat d'epigenètica. El Guillem Roma amb aquest Postureo Real és la primera cançó que has triat, Sandra. Per què l'has triat?
És una cançó que ens porta amb aquesta vida, no? amb la que hem tingut, amb la que vindrà i en la que tu tries com vius també, no? Uh-huh. I diu molt de com.
La epigenètica què és?
Ah, és una paraulota lletja? No.
No, jo crec
no,
que no.
És bonica.
Dir, un cop ens l'expliquis, segurament que ens ho mirarem d'una altra manera. I a més, jo que vinc del ram de les lletres i de la lingüística, clar, aquestes paraules ens encanta, els que tenim la vena lingüística, perquè és aquesta unió de dos conceptes amb reminiscències llatines o gregues,
claro,
en molts casos.
Efectivament.
Doncs què és, a veure, l'epigenètica? Així per tots els públics.
Per entendre l'epigenètica, primer potser podríem definir què és la genètica. La genètica, parlat així, sense paraules molt mèdiques, és aquells gens que heredo del pare i de la mare i que jo sé que amb això naixeré i amb això moriré. Ja està. Dius, vale.
I això ve donat, eh?
Ve d'herència. Sí. Què ens ha passat? Que ens hem adonat que tot allò que està per sobre de la genètica influencia. I això és l'epigenètica. Epi vol dir sobre, per sobre.
Vale, llavors,
genètica, per sobre de la genètica.
Què vol dir tot allò que hi ha per sobre de la genètica?
Què vol dir per sobre de la genètica? Tot el que ens envolta. Des del que menjo, el que bec, el que respiro, el que penso, el que em fico a la pell, l'entorn amb el que vic, influencia amb aquesta activació o desactivació dels gens. Durant molts anys hem cregut que jo és que tinc hipertensió, tinc colesterol, tinc un càncer, perquè és que, clar, és que jo vinc d'una família... Sabem que la genètica pot estar influenciant entre un 10 i a molt estirar un 20%. És a dir, tenim entre un 90 i un 80% que dependrà de l'epigenètica, del que tu pensis, del que facis, del que respiris, del que mengis, d'això que parlàvem, de la teva capacitat de dir freno quan he de frenar, activo quan he d'activar, em connecto amb la natura, em connecto amb el meu entorn. I el divertit de l'epigenètica és que és canviant. És canviant. No mai... O sigui, l'epigenètica és qualitativa i és canviant amb el temps. No és el mateix tenir 12 que tenir-ne 20 que tenir-ne 70. No és el mateix viure a Rubí que viure a la Índia. No és el mateix a l'hivern que a l'estiu.
Clar, aquí a mi em surt un dubte. És a dir, sí, jo entenc molt bé això del que mengem, el que respirem, el que ens posem a la pell, no? Tots aquests factors, anem a dir-ne, entre cometes, externs, no?
Ambientals.
A nosaltres, ambientals, uh-huh. Però, ostres, Sandra, el que pensem també...
El que pensem influencia molt.
Clar, per dir-ho d'una altra manera, una persona que tendeix a ser, anem a dir-ho així, com molt a l'engròs, que tendeix a ser pessimista, que tendeix a lamentar-se de si mateixa, aquell típic amic i amiga que tots coneixem, que doncs, sempre es queixa, sempre fa el ploricó, etcètera, etcètera. Això, en certa manera, pot marcar alguna cosa en la teva genètica?
Pot marcar, amb l'activació i desactivació de gens. Per què? Hi ha recerques bibliogràfiques que diuen que aquest pensament positiu o negatiu influencia a nivell cerebral. Hi ha zones del teu cervell que s'activen, que es desactiven en funció d'aquest pensament. De fet, hi ha fins i tot experiments on el pensament canvia l'aigua.
Ostres.
Vale? El pensament, si tu estàs pensant positivament, canvia l'estructura de l'aigua. I nosaltres som pràcticament entre un 70 i un 90% aigua. Si jo de manera repetitiva penso en negatiu, em lamento, miro la part negativa de les coses, la meva estructura interna d'aigua, de les meves cèl·lules i del meu organisme, també canvia. I a nivell cerebral, les connexions que hi ha també canvien. Llavors, per tant, el pensament influencia molt en aquesta. Va molt vinculat també amb el teu sistema immune, en com s'activa i com se desactiva, però també amb el sistema immunològic. Sabem que estem en una època trista, on no se referma. De totes maneres, és el que hem dit moltes vegades, les emocions estan per abraçar-les. Uh-huh. He d'acceptar que jo a vegades tinc un dia que dius...
Sí, d'aquells dies que dius, avui no, ara em desconnectaria fins l'endemà.
Perfecte, desconnecta aquest dia i demà amunt. connecta amb la teva essència, perquè això influenciarà amb aquesta activació o desactivació de gens. De fet, sabem que el pensament positiu canvia aquesta estructura de l'hipotàlam, canvia l'amígdala, canvia l'hipocamp, que és on està la memòria, és on està. Si, fins i tot, s'ha vist amb algunes investigacions, amb alguns estudis, que si jo, durant l'embaràs, mentre jo estic concebent a la meva filla, tinc pensaments positius, aquest pensament positiu transferirà a com aquesta persona que vindrà, per això aquesta cançó que també m'agrada molt, tindrà més resiliència, tindrà més capacitat per afrontar els reptes, tindrà més capacitat per activar-se i desactivar-se.
És fantàstic, perquè jo fa molts anys que ho penso, el cos humà és, no dic res de nou, és la màquina perfecta.
És perfecta.
És a dir, és una xarxa de connexions que segurament encara no estan investigades del tot, no? I ara, quan em fa molta gràcia, perquè ara que es parla molt d'intel·ligència artificial i totes aquestes coses, sempre penses... Sempre intentes fer aquesta comparativa, no? I més enllà dels algoritmes, que al final són fórmules matemàtiques, ostres, l'algoritme del cos humà és un algoritme escandalosament perfecte.
És escandalosament perfecte. Sí, és escandalosament perfecte i és una cosa, per això t'he dit, és vocacional, perquè quan hi comences a estudiar, t'hi perds, perquè és tan immensament perfecte que has d'anar a buscar aquesta exclusivitat, aquesta especialitat, no? I això a l'inici de la conversa que hem començat a tenir, quan dius, és perfecte que tinguis un traumatòleg, que tinguis un neurocirurgià, que tinguis un digestòleg, que tinguis un endocrí, que vagi a buscar el símptoma, però que algú vegi aquesta... com tot això s'uneix, com tot això vibra, perquè sabem que nosaltres som energia.
Aquest
I aquesta
altre,
vibració.
Aquest és un altre element que posem damunt de la taula, perquè si no en tenim prou, a més posem les energies.
La energia, clar. I ara, recentment, m'estic interessant moltíssim per la medicina freqüencial, la medicina quàntica, i...
Un moment.
Ai, he dit una paraula que lletja.
O sigui, tot just acabem de descobrir, o estem intentant descobrir... L'epigenètica, que ara entrem directe, o sigui, ens llancem a la piscina de la medicina quàntica o...
Freqüencial. Sí, és el que dèiem.
Fes-nos una pinzellada.
Una pinzellada, perquè l'epigenètica, igual que la medicina freqüencial, tornem amb això que m'han parlat, amb les quatre esferes que ens envolten, el bio, el psico, el social, i hem dit aquesta...
Espiritual,
no? Aquesta part vibracional. Tots sabem que hi ha persones que no saps per què connectes de seguida.
Ui, això... Exacte. I això explicaria... Explica
aquesta vibració.
Això, no?
Dius, és quan estàs a la mateixa vibració. Hi ha persones... Ara es parla molt. Ai, tens bona vibra. Tens bona... No, tinc bona vibra amb tu.
Però amb el del costat igual tens unes males vibracions que no t'hi entendràs mai de la vida.
Aquest és el tema. El tema està en que quan tu connectes des de la teva veritat, connectes des de la teva freqüència, des de la teva veritat i des del teu... Canvia coses del teu organisme.
Oh, i tant.
Canvia la freqüència cardíaca, canvia la freqüència respiratòria,
clar, tens
canvia
un,
el pensament...
Tens un benestar a
sobre. Un benestar?
És a dir, quan connectes amb una persona, tens... vull dir, aquestes bones vibracions no són una cosa etèria, sinó són una cosa
són
que...
Són quantificables.
Quantificables, claro, en el teu interior.
Quan tu t'enamores per primera vegada, el teu cor val 1.000. Uh-huh. La teva freqüència respiratòria val 1.000. El teu pensament val 1.000. Quan dius, ostres, com trobaré, com em vestiré, què faré, com ho faré... Estàs fent epigenètica allà. Què faré per agradar a aquella altra persona? Com ho faré? Com em vestiré? Com respiraré? Com parlaré? Què em ficaré, no? A la pell? Però també, moltes vegades, quedem... Per què no anem a sopar? Per què no anem a prendre alguna cosa? Anar a aprendre alguna cosa forma part d'aquesta socialització, i això és vibració. Estem parlant des d'una vessant molt, molt de gent normal. Hi ha una relació quàntica d'electrons, de positrons, vés a mirar el que vulguis. Però al final és aquesta sensació de connexió. Quan tu connectes amb el teu perquè, és fàcil que vibris fàcil amb altres persones i forme part d'aquella escolta activa. Mm-hmm. Per tant, jo com a metge, una de les coses que sí que em prioritzo sempre és tenir-hi aquest temps i aquesta dedicació per poder escoltar.
I aquesta, segurament, aquesta és una de les grans mancances, anem a dir, de la medicina convencional, aquest temps d'escolta, aquesta conversa a foc lent.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los...
Quitarse los miedos, sacarlos afuera. La por també és un sentiment que ens invalida, que ens frena, que ens impedeix de fer moltes coses, i és una por moltes vegades tan profunda i tan visceral que és com una paret de formigó.
Sentir por no és dolent.
No, ni molt menys.
Però
quan la por et domina, segurament
quan la
sí.
Això mateix. Però quan jo controlo aquesta por, quan sé que em fa por saltar, però que salto amb paracaigudes. Llavors, saps que depèn de tu, saps que tu pots fer... Si tu tens domini d'aquest pensament, d'aquesta manera de cuidar-te des de les coses ancestrals del que estàvem parlant, la por és inferior. Baixa aquesta sensació de por. I a vegades també aquesta cançó també, de veritat, que m'ha ficat la pell de gallina, perquè penso, sí que les he triat boniques, perquè diu molt d'això, no? Hi ha una porta que s'obre, hi ha una finestra que s'obre. No vivim sols, vivim en societat. Connectar amb les persones que t'estimen, envoltar-te de les persones que t'aporten i saber dir no a aquelles persones que, o aquelles coses que et resten.
Sí, perquè a vegades...
Forma part de la salut.
De la salut, anava a dir de la salut mental, però de la
salut... De la salut física,
també.
En 360 graus.
Perquè moltes vegades som esclaus, per dir-ho d'alguna manera, d'això, no? Del què diran, de les aparences, no? I llavors acabem dient que sí o acabem dient que no a coses que el nostre interior sap que ens estem enganyant. I que ho
no
dius...
podem fer trampes al solitari.
I això és fer trampes al solitari. Exacte.
Hauríem de saber trobar-nos a dins, que és el que ens plena, i després dirigir-nos cap a aquella finestra que volem obrir. Uh-huh. No? Mai és tard per començar a cuidar-se. 360 graus, com hem parlat. Amb l'epigenètica pots fer-ho, perquè, com hem dit, és tan àmplia, però parlem de coses... tant de gent normal...
I coses, entenc, que prou abastables. És a dir, no estem parlant... Ara faig una comparació, de nou. No estem parlant d'un tractament, com t'ho diria jo ara, sofisticat, complex, sinó que segurament, i corregeix-me si m'equivoco, estem parlant de coses molt petitones que podem fer de manera individual i individualitzada, però que a un curt, mitjà termini tindran unes, diguéssim, uns resultats.
Efectivament. Mira, l'epigenètica, si té algo que m'entusiasme, és que és personalitzada. La meva epigenètica és diferent de la teva.
I com es mesura, això?
Com es mesura? Mira, a través de l'ADN, arrenquem cabells i mirem l'ADN del cabell.
Moment.
Uf.
Llavors,
un
moment, i jo què? No, ho dic perquè no tinc cabell.
No. Llavors, tenim cabell, no... però tenim...
Tenim celles. Val, amb això també serveix,
Saps?
Val.
Llavors, Mirem sempre d'arrencar cabells de la zona més de la zona occipital. Per què? Perquè està més a prop d'on en tenim la mèdula espinal, que no són ja les cèl·lules, però cabell en tenim. Podem arrencar cabell i amb aquest ADN que hi ha al cabell podem... Aquí és on entra això dels algoritmes i aquestes... hi ha un laboratori que el que fa és analitzar aquest ADN del cabell i veure amb 96 biomarcadors què està passant a les teves cèl·lules, què són els requeriments que tens. Són petites coses, estem parlant de vitamines, minerals, aminoàcids, també proteïnes, antioxidants, em sembla que ja ho he dit, tot el tema ambiental. Què passa amb això? Que jo et puc estar dient, mira, aquests aliments o aquesta expressió està perjudicant el teu sistema immune i hauries de deixar de menjar aquests aliments, potenciar aquests altres. Hauríem de treballar el teu sistema immune a partir de com està aquest estrès que hem estat parlant, o un tema hormonal que també ens pot passar, o pot ser que sigui que les teves emocions estan boicotejant-te.
I això ho pots deduir a partir d'aquests 96 paràmetres.
Biomarcadors. A partir d'aquests 96 biomarcadors es tradueix en un sistema metabòlic. I llavors, la meva feina com a metge és dir-te quina és la teva situació, però a vegades, jo només veient l'informe, no és que pugui adivinar, sinó percebeixo, veig allà què està passant. Oi que dors malament? Què està passant amb el dormir? Oi? I com ho saps? Pel tipus de vitamines, pel tipus de minerals, pel tipus d'aminoàcids, estic veient què és el que hem de, perquè hi ha especialitzacions, no? Totes les vitamines, sabem que, per exemple, les vitamines B influencien molt el nostre sistema nerviós. No en ser nerviós o ser tranquil, sinó en com es connecta el nostre sistema nerviós. Si jo tinc un dèficit de vitamina B12 i tinc una hèrnia discal, te puc dir, oi, què, tens un dolor que punxa, un dolor... I el queixals, com van? I tu, com? Per què? Perquè són les connexions neuronals. Per tant, a partir d'aquí és on nosaltres podem anar a veure. Però, és el que has dit tu, són coses facilíssimes de fer. Uh-huh. Escolta, mira, en ficarem una miqueta més de vitamina B, però no amb suplements i amb menjar, o sigui, amb suplements i medicació. Deixarem de menjar i menjarem això, afegirem això. Sabem que, per exemple, un té verd al dematí ens activa, ens antioxida i ens mira. Beure, la hidratació és essencial. Essencial, beure aigua. Però quin tipus d'aigua? Com bevem aigua? No val el beure qualsevol tipus d'aigua i ara entraríem en un altre, no? En un altre efecte. Però beure aigua, quin tipus d'aigua, quin tipus de minerals...
Sempre se'ns ha dit, i tu de fet ho has dit, no?, que al cos humà hi ha un percentatge altíssim que és aigua, no? I per tant, en funció de l'aigua que bevem, també tindrem una sèrie de sensacions o això es traspassarà a la nostra, entre cometes, genètica d'una determinada manera, o d'una manera positiva o d'una manera negativa, perquè tots sabem que les aigües no totes són iguals.
No totes les aigües són iguals. Una aigua de molt baixa mineralització que ens han fet creure i ens han...
Totes les ampolles, Agua de baja mineralización. Ho dic en castellà perquè la majoria d'ampolles estan
llavors,
en castellà.
I a més, quan la introduïm aquesta, quan tenim un bebè, els bebès, baixa mineralització, no sigui cas, llavors ja ens hi quedem, i ens anem veient aigua amb baixa mineralització. El sodi, el potassi, el magnesi, el clor, fa falta. Fa falta per tenir. Què ens passa? Cada dia a la consulta estic veient gent que fas esport, sí, què tal? I com vas de calambres? Ui, pues, ostres, sí, tinc moltes rampes, tinc rampes.
Per què tenim rampes?
Tenim rampes per falta de minerals. El que ens passa moltes vegades és que, i això també amb l'epigenètica, amb aquests 96 biomarcadors, amb els biomarcadors que anem analitzant, estic cansat, estic supercansada. Uf, de veritat, m'estic prenent unes vitamines. Bueno, i ara s'ha ficat molt de moda l'omega 3 també, però m'estic prenent vitamines. Moltes vegades amb la dieta mediterrània.
Habitual,
sense fer cap... La dieta mediterrània és rica en vitamines. Moltes vegades ens falten minerals. I aquest intercanvi de sodi i potassi fa que les nostres cèl·lules estiguin ben hidratades. Si jo tinc una cèl·lula ben hidratada i tinc una bona conversió i el meu nivell de cortisol, que hem parlat de l'estrès, el meu de cortisol el tinc controlat, les mitocòndries que tinc a dins de les cèl·lules, que és on, ja és on generem l'energia, s'estan ocupant del que s'han d'ocupar, de generar energia. Si jo tinc una cèl·lula poc hidratada, que és com una pansa, que a més, el cortisol me l'està boicotejant, no tinc energia. I vens i em dius, ostres, mira'm, aviam si tinc algo, aviam si tinc anèmia, aviam si tinc tiroides, aviam si tinc...
Clar, i...
I ens
llavors,
falta hidratar.
Clar, clar, això, per exemple, en una analítica de sang convencional, tot això, per dir-ho d'alguna manera, no sortiria.
Sí, també ho podem veure.
També es pot veure.
També ho podem veure.
I ja la gent recorre a tu, Sandra, un cop ha vist que la medicina, anem a dir, vaig a dir-li convencional, una vegada ha anat al seu centre mèdic de referència i ha explicat que està cansat i li han fet analítiques diverses i no m'han trobat res, és la típica frase. Recorren a tu o ja, diguéssim, o ja s'entra per la via directa cap a tu?
Mira, jo tinc, com dic dos línies. Estic treballant a tercers, on estic treballant en vigilància de la salut, i la consulta, que és més de medicina integrativa, amb epigenètica i una medicina més holística, moltes vegades arriben amb aquesta situació. Són gent... moltes vegades dones que ja han anat a diferents especialistes però no tenen aquella visió, tenen una peça de puzzle però no tinc el puzzle sencer. I necessito veure què està passant a mi. També és cert que és un tipus de persones que volen, entenen que hi ha algo més que no només aquell símptoma. Llavors, tinc les dues vessants, persones que venen i que dius uf, no? I les persones que jo em trobo bé però em vull cuidar, vull invertir en salut i em vull cuidar. Aquestes també. Aquestes són més quan fas alguna xerrada més presencial, expliques què és l'epigenètica, llavors sí que, ostres, doncs a mi això m'interessaria, podria fer-ho, i a vegades no tinc tants símptomes com si necessitat de fer-ho, però vull promocionar-me la salut, no? Llavors, habitualment són persones que han donat bastantes voltes per una banda i l'altra són gent que, bueno, vull cuidar-me, realment vull cuidar-me. Entre 45 i 55 anys és la franja d'edat que dius, jo em vull cuidar perquè vull envellir de manera activa.
Bueno, perquè ja veus que és aquell moment en el qual en el millor dels casos ja estàs a la frontera de la mitja vida, per dir-ho
sí.
dir així.
Sí.
I veus una miqueta... Bueno, comences a veure la segona part de la vida, no? Que és aquesta segona part en la qual doncs, vas envellint. Envellir és llei de vida, no s'hi pot, no s'hi pot fer res. I concretament, en el cas de les dones, citaves que bona part de les teves pacients són dones, entrem en aquest moment de dels canvis hormonals derivats de...
De la perimenopàusia, la menopàusia, sí.
I que, aquest dir... que aquest és un, diguéssim, és un tema com molt tabú, ara se'n comença a parlar més normalitzada, però durant molts anys això ha estat un...
Saps que jo sempre ho explico, en que quan tens una adolescent, de fet, jo, a mi se'm va acudir ser mare als 40, tinc una nena de 12, quasi 13, per tant ja t'he dit la meva edat, quan tens una adolescent a casa, entens aquests canvis, aquesta muntanya russa de l'adolescent, que ara pujo, ara baixo, ara, i ara ploro, i ara ric, i ara canto, i ara m'enfado... Però quan això passa a la nostra edat, a la perimenopàusia i menopàusia, és que ets una histèrica. I això s'ha anat desmitificant perquè s'ha fet visible, s'ha anat acceptant. Però és cert que encara queda molt camí a fer. Fins ara, com a metge, ho podia entendre, però ara ho parlo des de la primera persona. És a dir, quan tens aquella... l'habilitat emocional, que no saps massa per què et passa, però et passa. Quan tens aquell son interromput perquè tens calors, tens sofocos, tens aquell estat que et despertes amb un uf, no? Aquell pic de cortisol que se t'accelera a les 3 de la nit quan hauria de ser a les 6. I a més, quan dius... Jo sempre ho definia com... Tu tens aquella habilitat de ser ràpida mentalment i de cop dius... Continuo sent ràpida mentalment, però em costa una mica més.
Però vaig una mica més...
Vaig una com mica una mica més... Sí, menys revolucionada, però que també la meva memòria, aquella nebulosa mental que a vegades dius, jo això ho sabia, és que anava pim-pam, de mentalment parlant. I ara dius, uf, a veure, no és que em falti memòria, no és que em falti concentració. Entendre aquests símptomes i normalitzar-los està molt bé, però ficar-hi remei també. Entendre que en aquesta edat de la nostra vida és importantíssim entendre l'epigenètica des d'aquesta visió, on l'exercici és vital. Però no me'n vaig a caminar. Vaig a caminar, vaig a fer força i vaig a fer flexibilitat, perquè aquella rigidesa articular que tu notes, aquella sensació de que no pots perquè no tens massa muscular, tot això són canvis hormonals que hem d'anar acceptant. L'epigenètica ho acompanya, perquè t'està dient, mira, tens aquests vitamines, tens aquests minerals, hem de ficar aquests àcids grassos i hem de ficar aquests antioxidants. Els antioxidants són vitals per refer aquestes cèl·lules. Una cèl·lula que canvia, que mute, té dues opcions. O moro de manera natural, que és el millor que ens pot passar, o canvia. I si canvia, canvia cap a una malaltia inflamatòria.
Exacte. Si canviem, sempre hi ha el risc que canviem a pitjor, claro, en aquest cas.
Perquè les cèl·lules estan fetes per anar canviant, per marxar, per anar morint de manera natural. Els antioxidants el que fan és detectar aquella cèl·lula que ha perdut un electró, que s'ha desequilibrat, i li diu, teta, llevo la bec, li dono el meu electró, l'equilibro, i ja tinc una cèl·lula equilibrada. Si jo no tinc una alimentació rica en antioxidants a partir dels 40, començo a tindre moltes cèl·lules, els radicals lliures que parlem, aquelles cèl·lules que estan desequilibrades, aquelles cèl·lules que diuen, uf, jo...
Què faig aquí?
Clar, i passa com la dels pensaments. Una cèl·lula que està desequilibrada, que no està bé, ni, que no està bé, la del costat diu, que li passa en aquesta?
Pues, hi ha un efecte de contaminació.
I això mateix, aquí és el que passa.
És absolutament
podríem parlar,
apassionant.
No sabria pas si podria estar tanta estona.
Apassionant. Una pregunta només per acabar, perquè ens menjarem el temps. El cos té un límit d'envelliment o no? És a dir, hem passat d'esperances de vida de 40, 50, 60 anys i ara estem, doncs, 80, gairebé pels 80.
84, 87.
Això té un límit o no?
Mira, hi ha un límit, òbviament sí hi ha un límit, però saps què? Que hi ha zones que es coneixen com a zones blaves on hi ha més centenaris. Hi ha 5 zones blaves, que se'n diu, 5, i que hi ha més centenaris a Kyoto, al Japó. Però
i
saps quin és el què?
Això també té a veure amb l'epigenètica, llavors.
I, sí. I la màxima causa d'envellir més i amb qualitat és tenir, sentir la utilitat, sentir aquest propòsit de vida. Tenir una utilitat a la vida fa que envellim més. Tenim caducitat? Sí, tenim caducitat. Però, com dic, llegia l'altre dia en un llibre molt divertit que deia un centenari. Jo tinc 100 anys, però en realitat tinc un excedente d'anys. No? Ell no se sentia vell. Tenia això un excedent.
És, això
no?
És fantàstic. Això és fantàstic. No sentir-se vell i poder tirar i poder tirar endavant.
I anar tirant
endavant. Sandra, ens podríem estar aquí una altra hora i segurament una altra parlant de genètica, parlant de gens, parlant de com aquest cos humà en el qual estem, doncs no és un bolet allà aïllat, sinó que l'envolten tota una sèrie de coses que són absolutament apassionants des d'un punt de vista de connexions. Ens acomiadem aquesta gent normal d'avui amb l'última cançó que has triat, i com que serà el trampolí de baixada, la presento abans. Havies triat una cançó que és molt mítica, que és i que ens serveix perfecta per acabar, perquè és el Camins de Sopa de Cabra.
Sí, sí, vull dir, generem aquest camí cap a la salut, cap al benestar i sentir-nos vius, també, no?
Sí, sí.
De poder-los triar.
Aquesta cançó de Sopa de Cabra, que precisament és... té aquesta vitalitat, no? I aquests camins en plural, que són camins al final que ens connecten a
que
tots plegats. Sandra Sanz, un plaer haver-te tingut aquí a La Gent Normal, i res, avui sortim d'aquí amb un màster de genètica i d'epigenètica.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I amb vosaltres, després d'aquesta sobredosi d'informació d'avui, anem a pair-la tranquil·lament. I ens retrobem aquí la setmana que ve. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Mai no és mai.
Són les 7 de la tarda.
Ràdio Rubí, notícies.
Bona tarda. El Departament d'Educació ha planificat una oferta inicial per al curs vinent que preveu retallar 111 línies a tot el país, 3 de les quals a Rubí. Concretament, s'ha plantejat eliminar un grup